Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Senyor àrbit o el comandante de les Fuerzas Armadas de turno, se n'anés al gol sur on va passar això, al nord, no sé quin era, i agafa els dos paios en qüestió, perquè al final són dos o quatre o deu. Però què va passar després? Després va passar que algú li va explicar malament la pel·lícula a l'entrenador del Madrid. L'entrenador del Madrid va dir que era tot l'estadi qui l'estava dient mono, mono, i això ha sobredimensionat un problema que té conseqüències polítiques. He vist el president del Brasil fent declaracions. Això només seria positiu si a partir d'aquí s'aconseguís rebaixar la tensió i el nivell d'insults, però a mi em fa l'efecte que si no hi ha càstig exemplars a les aficions que es comporten d'aquesta manera, no hi haurà res a parlar.
De Planell.
A mi se'm fa difícil de dir si Espanya és o no un país racista, perquè crec que és difícilment mesurable. El que tinc bastant clar és que quan Vinícius fa aquesta afirmació no es basa en els informes de sos racisme sobre l'augment de les denúncies al 2022 com a conseqüència del racisme institucionalitzat, que probablement hi sigui a Espanya, ni tampoc perquè ell hagi viscut en primera persona que l'identifiqui la Guàrdia Urbana circulant pels carrers del centre de Barcelona. Per tant, probablement Espanya pugui ser un país racista, però estic convençut que Vinícius no fa referència als actes de racisme que habitualment pateixen les persones racialitzades en aquest país. Ara bé, sí que fa referència, i puc entendre que faci referència a això, a les 9 denúncies que la Lliga ja ha interposat per insults racistes que Vinícius ha rebut només
sí,
aquesta
sí,
temporada.
Concretament a Vinícius només, sí.
18 partits a fora de casa ha jugat al Madrid, 9 denúncies interposades. Anem a una denúncia cada dos partits. Jo puc entendre que la percepció de Vinícius a nivell individual sigui que Espanya és un país racista si un de cada dos estadis que visita rep insults racistes. I si a més, l'única denúncia d'aquestes que s'han interposat, que ja té una resolució judicial, ha acabat arxivada en un calaix, perquè la fiscalia ha determinat que no es podien identificar els responsables dels càntics i que a més, com que el partit era de màxima rivalitat, doncs que són més o menys justificables o comprensibles, si a més aquesta és la resposta que dona l'administració de justícia davant d'un cas d'aquestes característiques, jo entenc que ell se senti desprotegit. Per tant, entenc perfectament que hi escrivís el missatge que publica a les xarxes socials, perquè no oblidem, a més, que és un noi de 22 anys. I part d'això també jo crec que explica la seva resposta ahir, efectivament, provocativa, adreçant-se al públic de l'estat, dient-los que baixarien a segona divisió.
Jo crec que hi ha dues coses. Una és el racisme que passa en un moment puntual del partit, i la segona és la decisió arbitral d'expulsar-lo i la repercussió que té psicològicament amb el cervell d'aquest jugador, que aquesta és una altra. Però la primera, la que és és que no hi ha justificació. Quan parlava ara el Jordi de Planell de la Fiscalia de Madrid, avui a les 8 ho explicava, amb la Fiscalia de Madrid, amb un Atlètic de Madrid, Real Madrid, d'aquesta temporada, dona 3 arguments per no sancionar a l'Atlètic de Madrid. 3 arguments. Diu, perquè va durar pocs segons, perquè no es poden imputar una persona en concret i perquè es van fer per la celebració d'un partit de futbol de màxima rivalitat. És a dir, el que t'està dient la justícia espanyola és, com que li van dir...
Sí, el contacte justifica.
Un moment, com que li van dir mico de merda, pocs segons, no sabem quants, i era en un partit d'extremismes, doncs endavant amb el mico de merda.
Quan tu preguntaves si Espanya és racista i si t'has de basar per la resposta d'aquesta arxivació davant d'un tema tan greu, deliberat, fet no en el context d'un partit ni tan sols, sinó que és prèvia que comenci i ho arxivi a Espanya racista, doncs en funció d'aquesta resposta jo diria que sí, perquè estem parlant d'una inacció institucional, que és des d'on s'ha de predicar amb l'exemple precisament i s'han d'aplicar les lleis, que repeteixo, s'han fet en aquest cas i existeixen contra el delicte d'odi sobre aquest tipus de qüestions. Per tant, És que si comencem per aquí, no anem bé.
És que
si els que han de ser exemplaritzants amb les sancions, fins i tot per la via penal, perquè, repeteixo, això està tipificat amb sancions d'alçada ja penal, no actuen argumentant aquest tipus d'excuses que són delirants, per no dir altres coses més fortes, doncs ja anem malament. Jo crec que des d'on s'ha de començar és precisament pels jutjats. Si una denúncia està aprovada, com ho estava en aquest cas, perquè hi havia vídeos gravant allà i mòbils per un tubo d'uns 200 tios cridant mono, doncs escolta'm, apliquem a tot el pes de la llei a màxims, perquè és que no hi havia per on justificar-ho.
Per cert, que el primer partit suspès, en diu l'Albert Sort, a la història de la Lliga, no va ser per insults racistes,
no, va ser a Vallecas,
sinó per dir-li nazi,
sí, sí, sí,
a Román Zuzulia, jugador del Albacete al camp del Rayo. Allà l'Albacete, recordem, es va negar a sortir a jugar i el Rayo Vallecano va fer-los costat. Mai abans s'havia suspès un partit per insults a un futbolista, i abans havien llançat un plàtan a Kameni o a Dani Alves.
A
Kameni, el porter de l'Espanyol, també li va llançar.
Sí, i a Nkono, el 1984 al Camp Nou.
Sí, sí, imagina que sí, que sí. I, perdona, i són èpoques que van passar a l'alçada d'un campanar. A les pancartes que hi havia, que sortosament ara serien ja rebutjades al segon 3, va haver-hi pancartes fa uns quants anys a molts camps de futbol totalment intolerables. Totalment intolerables.
I perdó, algú es creu de veritat, perquè un dels arguments de la Fiscalia per arxivar aquesta denúncia era que no s'havien pogut identificar els autors dels càntics racistes. Sí. Algú es creu de veritat que en un estadi com el Wanda Metropolitano, inaugurat l'any 2017, que hi deu haver 250 càmeres de videovigilància, no s'ha pogut identificar els autors d'uns càntics racistes que a més provenen d'una grada que està especialment vigilada, sí, per que és la grada d'animació.
El
camp de l'Espanyol
és de vergonya.
I feia referència abans a aquest incident en Joanjo. El camp de l'Espanyol, l'any 2020, es produeix l'incident d'Iñaki Williams, i en una setmana l'Espanyol ha identificat les 12 persones responsables de proferir els càntics racistes.
El València ja té identificats els
aficionats. Aquí,
gràcies a l'actuació exemplar de l'Espanyol, que això també ho hem de posar de relleu, gràcies a l'actuació exemplar de l'Espanyol, ara hi ha un ultra que s'ha assegut al banc dels acusats, que, com deia també en Joanjo, serà el primer que s'afrontarà a un delicte d'odi pels insults racistes que ha proferit en un estadi de futbol.
Vull dir una cosa que és bastant important. La Lliga de Futbol Professional té una línia editorial amb les seues transmissions que evita emetre tot allò que pugui perjudicar la seva imatge, la imatge del negoci de la Lliga.
Error!
I això què passa? Que t'allunya de la realitat del que està succeint al camp, perquè tot no ho veus. Ahir, quan la Tangana a última hora al camp del València, jo, de fet, per què va passar? No ho he arribat a entendre encara. Bueno, ho he sentit perquè els narradors ho han dit, però no ho he pogut veure. Estic segur que ho han vist, com estic segur que si haguessin volgut els realitzadors del partit, haurien vist la cara d'aquells senyors que estava assenyalant Vinícius com els autors dels insults pràcticament a la cara. I això és una altra cosa que s'ha de resoldre. No es pot, tenint els mitjans per poder, perquè, escolta, tu pots obrir la boca com el, omplir la boca com el Tebas dient que ja has posat 9 denúncies per insults a Vinícius. Però, escolta, si tu tens les càmeres per enfocar la gent que ho està fent, per què no ho fas? L'avançaries bastant més.
Aviam, un moment, anem a Segurola.
Solo sobre si este país es racista o no es racista, yo quiero decir, yo por lo menos, por la edad que tengo, he sido educado en un país, desgraciadamente educado, tengo que decirlo, en un país que colonizó medio mundo con la cruz y la espada. Eso es así, y no solamente no ha habido ningún tipo de rechazo o de, digamos, de pensar sobre cuál ha sido la actitud de España con respecto a su posición colonizadora, imperial, como lo han hecho en otros lugares, sino que, desgraciadamente, creo que en los últimos años se está produciendo un reflujo y se está validando ese tipo de comportamientos, donde el racismo era necesario para que eso ocurriera. Y sin embargo, vemos que vuelve ese reflujo de una España que no se parecía a ninguna de las otras potencias coloniales, porque España era católica, cristiana, y acababa teniendo una relación casi mestiza. Me parece todo eso muy peligroso, porque se nos ha educado así. Y eso es evidente. Y lo peor de todo eso es que eso está funcionando incluso en la política española. Ya se escriben libros, de alguna manera, justificando toda aquella acción, que era simplemente colonizadora, imperial, racista, y es así, y hemos sido educados durante siglos así. Otra cosa es que no sepamos reconocerlo, no sepamos arbitrarlo, no sepamos salir de eso. Otra cuestión en el fútbol, vuelvo a decir, es que al jugador no se le considera. El jugador siempre ha sido un actor que nos divierte, que nos lo hace pasar bien o mal, o nos enfada, o nos molesta, pero simplemente es alguien que prácticamente tiene que cumplir una función servil. ¿Eh? Eso es así, y que eso, volvemos a lo del público soberano, como que hay derecho a que el jugador se le diga lo que sea, como sea y cuando sea, con otra particularidad. En el caso de Vinicius, está claro que el comportamiento racista tiene ventajas, o desde esta gentuza consideran que tiene ventaja ese comportamiento racista, porque lo utilizan como una ventaja competitiva, en el sentido de que si pueden trastornar, poner nervioso o hacer que Vinicius pierda los nervios, mejor. Y ayer se demostró, por cierto, salió del campo expulsado. Entonces, no podemos engañarnos. Sí que hay un problema racista, no sé si oculto o no oculto, desde luego no bien tratado en la sociedad y también en el fútbol. Pero eso no lo... Creo también que los clubes, que sinceramente parece que siempre tienen una nota después de un incidente de estos, disculpándose, criticando, tal... Sin embargo, tiene generalmente a toda esta gente, a todos estos indeseables, en las mejores posiciones del campo, reunidos, protegidos, elogiados incluso por los, sabiendo que esa gente lo único que tiene, se llama grado de animación, ultras, fondos, lo que sea, siempre quieren poder y tener la sensación de que lo que es la simbología del club y todo les pertenece. Y los clubes no hacen nada, en muchos casos, porque eso favorece los intereses de algunos dirigentes que se sienten protegidos con esta gentuza. Entonces, es un círculo vicioso terrible. Y no ocurre nada, absolutamente nada. No sé yo si la justicia ordinaria, desde luego, tiene que intervenir, pero también la justicia deportiva. En algún momento se tiene que decir, cuando ocurra esto, tal equipo pierde los dos, los tres, los cuatro, los puntos, lo que sea. Y eso no está ocurriendo, no ocurre nada, porque los clubes y los equipos no se sienten amenazados por esto. Entonces, de esa manera no vamos a ninguna parte.
Sí, el seu, això és d'abans, això és d'ahir. Sí, la resposta de Tebas i el joc que hi ha aquí. No,
no creus és... que el va citar un parell de vegades,
sí,
per parlar de...
Sí, de parlar d'això, i no, però aviam.
I no es va presentar.
Val, són les 11 i 13 minuts, no, què vols ara?
No, que parlem de racisme, però podríem parlar també de masclisme. O no recordem els supporters del Betis, per exemple, justificant amb càntics en un partit el comportament de Rubén Castro, cridant que efectivament la seva exparella, que l'havia denunciat en 4 ocasions per violència masclista, era una puta. Això ho van cridar,
sí,
en un estadi de futbol, i no recordo que hi hagués conseqüències. Els suporters del Betis continuen allà, a darrere d'una de les porteries
del Benito Villamarín. Ni tampoc hubo conseqüències con una pancarta en el Bernabéu que duró semanas, que decía que era un elogio de la violencia.
Sí, tu dedo, ¿no?
Señala nuestro
eso
camino.
Eso es, entonces, esas cosas pasan, hay alguna crítica, tal, y se oculta. Y sí, estamos hablando de cosas que están pasando desde hace 30, 40 años, y que en otros lugares, en Inglaterra, por ejemplo, pues se lo están tomando en serio, porque saben que es un problema serio. Además, quiero decir una cosa, cuando las cosas se ponen feas, generalmente, es el jugador negro el que paga más las consecuencias. Todavía estoy recordando la final Italia-Inglaterra, donde dos jugadores negros, Rashford y Saka, fallaron los penaltis. Bueno, pasaron las de Caín, porque encima esa posición que a los ojos de estos salvajes es menor, es una posición de lateral, pues parece como que hay más derecho a que el Vinicius de turno, el Rashford de turno, el Saka de turno, reciba este tipo de tratamiento. Es absolutamente intolerable.
Sí. Aviam, són les 11:14, després una altra cosa que passa ara, canviant de tema, eh? Que és, bueno, això el futbol sempre va per la seva línia i tal, no riguis, ja saps de què va, ja saps de què va, Joan Jou.
No sé,
t'ho dic molt fàcil. És normal que en un país, com un país on hi hauran unes eleccions, la penúltima jornada de Lliga, que serà, si no la segona més transcendental, potser la més transcendental de totes, es jugui un dia amb horari que, repeteixo, amb horari de final de jornada electoral. Sí, això a mi em sembla que és una barbaritat. No passa res, com en el seu dia no va passar res que fos Sant Jordi, però jo no dic res al Sant Jordi perquè no va passar res. És que ningú ho vegi.
És que tu dius que podrien jugar dissabte, per exemple.
No poden jugar dissabte perquè dijous hi ha Lliga. Clar, si és que el problema és que el calendari s'ha fet d'una manera que ningú pensa en res. És a dir, ningú diu, primer, això és com una mala sèrie o una mala pel·lícula. Què és? Que dura 2 hores la pel·lícula i al final, o 2 hores i mitja, i el director diu, hòstia, l'hem d'acabar ràpid perquè... Tu creus normal que s'han jugat en 28 dies 7 jornades de Lliga? En 28 sí, dies?
Sí, és normal. ¿Sabes por qué es normal? Porque un campeonato del mundo que se tenía que haber celebrado en junio o julio, de repente, 4 años después... se dan cuenta de que ese campeonato del mundo se va a jugar en un país que tiene 45 grados. Y evidentemente ya lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A última hora lo trasladan a noviembre-diciembre. Y eso significa que durante un mes los campeonatos nacionales se suspenden. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos esos 4 o 5 partidos que se tenían que jugar ese mes se tienen que encajar como sean, además del resto de las competiciones, que ha ocurrido lo mismo. Por lo tanto, esa es una responsabilidad no solo de la Liga, sino de la estructura y de la lucha de poder en el fútbol. Ganó Infantino, colocó el Mundial a la hora que quería, en el lugar que quería, en el mes que quería, i les conseqüències les estem pagant tots.
Per cert, ara m'has fet recordar un episodi que demostra el cinisme i la doble moral, en aquest cas de la FIFA, perquè Infantino ha sigut dels primers en sortir en defensa de Vinicius, i vull recordar l'episodi del braçalet LGTBI respecte a la...
Oi, sí, doncs en recordem.
Com van evitar pressionant i amenaçant amb sancions els capitans de 7 o 8 seleccions europees, crec recordar, que volien portar un braçalet amb l'Arc de Sant Martí, ja em diràs tu.
Alemanya.
Quina acció perillosíssima la que plantejaven.
I violenta.
I els propis jugadors, cosa que també jo en el seu dia vaig criticar, perquè l'activisme consisteix precisament en acceptar les conseqüències de les teves accions, van preferir no posar-se aquell braçalet per la pressió de la FIFA i d'Infantino en aquest cas. Ara Infantino es puja al carro de l'antiracisme perquè li va bé després d'organitzar un Mundial al país on el va organitzar. Per tant, aquestes dobles morals...
Ara dit això, un diumenge pot passar una cosa.
Parlem del braçalet LGTBI, però també podríem parlar dels 6.500 treballadors morts.
Sí.
Però aquí, la millor manera de combatre el racisme és garantir els drets humans arreu del món.
Hem convertit en la gran víctima del racisme quan s'està morint venint pel sud d'aquest país, moren immigrants pràcticament a diari i Vinicius és el que es porta i l'abanderat de l'antiracisme serà Vinicius i no una causa que és molt més justa, que és la mort de milers de persones cada dia.
Les imatges que veiem són les de Vinicius si ens deixa la Lliga i benvingut sigui que el racisme es disfraci, es vegi encara que sigui a través dels ulls d'un multimilionari. Però dit això, hi ha una cosa, com el seu dia va ser tot o Dani Alves o Kameni o Incono. Dit això, hi ha una cosa que és la realitat, que és que diumenge el protagonisme el tindran les eleccions i no el tindrà el futbol, quan és una jornada clau. Veurem. El Barça haurà de jugar diumenge, segur. Jo crec que jugarà a les 4, a les 5 o a les 2 del migdia, perquè ni el Barça ni el Mallorca juguen res. I suposo que hi haurà una variació, però l'Espanyol jugarà a les 7 de la tarda, camí de la salvació a primera i del que hauràs de pagar, pel que em vaig dir que els espanyols salvaria. Tantes apostes que...
L'Espanyol podria baixar el diumenge.
No, home, no.
D'acord, esperem que no sigui així, però vull dir que matemàticament podria baixar el diumenge.
Sí que sí.
I esclar, el diumenge estarem pendents dels sondejos de peu d'urna a les 8 del vespre i estarem a la mitja part de l'Espanyol, que podria estar en aquell moment baixant precisament a més talla. En fi, situacions d'aquest tipus que...
Bueno, jo des de fa 40 anys he vist que han coincidit jornades de futbol con elecciones.
Però no està, vamos. Però no està. Pero no una donde se decide media liga, por ejemplo, para la mitad de equipos que juegan en Europa tienen que jugar en Europa en segunda, ¿eh?
¿Y qué problema? No,
el único problema que veo es que esto del fútbol es permitido y no. Y yo creo que una sociedad democrática no puedes perder ni un solo voto sencillamente porque es lo más importante que tiene una sociedad democrática.
Bueno, pero eso depende del ciudadano, no de ti ni de mí.
No,
depende
pero
del tipo
tienes que
dice,
poner todas las facilidades
yo tengo, pues, en lugar de ir a votar a las 4:30 de la tarde o a las 6, tal, pues me voy a las 10 de la mañana. Es así. Y si no, no te quejes.
No, yo me quejo sencillamente por el hecho de que a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, un domingo, pudiéndolo poner el sábado, es mejor para mí,
¿eh? Que no se puede poner el sábado. Creo que las elecciones, el fútbol, la competición deportiva, lo que sea, tiene que convivir con toda naturalidad. Y si a veces coincide, yo no veo en ningún país que haya elecciones que se suspendan partidos de fútbol porque hay elecciones.
Se intenta
yo,
pasar el sábado, yo estoy mirando en Italia.
Espero y desitjo que pasi como el día de Sant Jordi,
que
va a ser, que va a ser el més memorable que yo recordo en toda la meva vida. Y después ya había partido al Camp del Barça.
Només deia que no sé com no hi ha gent que no se n'adona que et pots estalviar aquest problema. De la mateixa manera que hi ha un gremi de llibreters o un gremi de floristes que diuen que poden mirar el calendari i que poden trucar a la Lliga i dir, escolti'm, el Sant Jordi, que és el dia 23, posi'm el Barça Atlètic de Madrid dissabte, que no passa res. De la mateixa manera que passa això, hi ha una Junta Electoral Central molt pendent de treure pancartes, una Junta Electoral Central molt permanent de dir si el debat ha d'anar aquest o ha d'anar aquest altre partit, que no vegi que no pot ser que una penúltima jornada de Lliga coincideixi amb un... Jo només dic això, és a dir, que no costa res donar-se en compte. No, si juguen, estarem pendents de tot el que faci sigui possible i aquí ho farem.
I hi ha un tema també de logística, perdoneu, però
els
efectius policials que necessites per assegurar un estadi de futbol són notables i en una jornada electoral el desplegament d'efectius policials també és molt gran, perquè has de garantir la seguretat dels col·legis electorals, a les seus dels partits polítics, i això quan parles amb responsables policials... et diuen que no és senzill de gestionar, senzillament.
Mira,
això.
Yo, sinceramente, si en un país de 50 millones de habitantes, en el siglo XXI, no se puede disputar una jornada de fútbol y de lo que sea con unos comicios, es que esto ya no tiene sentido.
No, tampoc es pot anar amb tren de Barcelona a Vic en un temps raonable, perquè tenim una línia que és decimonònica. Vull dir que al final el país funciona com funciona.
Mira, acabem-ho.
Sorry, no vamos a sacar las cosas de quicio y vamos a combinar la jornada electoral, el fútbol, el racismo con el tren de Vic, porque ya entonces...
No, si no tienes, oye, volviendo de Vic, te puedes volver con según qué coches que van muy rápido y que se conocen perfectamente.
¿Cómo? Perdona, yo he sufrido, yo he ido a Vic. Cuando le nombraron honoris causa
a Ramón Besa.
Ramón Besa.
Y bajamos como bajamos,
no
de rápido.
Perdona, yo no sé conducir. Y fui de Barcelona, quería ir de Barcelona a Vic en tren.
Sí.
Y se paró. Me tuve que coger un taxi, que al taxi se quedó sin gasolina o sin freno.
¿Y qué hiciste?
Eso fue.
¿Y qué hiciste?
Me conozco ese tren de Vic.
¿Y qué hiciste entonces, después?
Yo también,
Santi. Luego volví... No, espera, antes de volver. Cuando se paró el taxista y tenías que llegar a lo de Ramón Besa, ¿cómo llegaste? ¿Haciendo qué?
Pues yo qué sé, creo que fui agarrado a...
Autostop, creo que
fue autostop. Un viaje luego en un coche que iba muy rápido y que lo pasé mucho miedo.
Bajando, ¿no?
Eso es.
Bajando, yo creo que iba con ese coche también, que bajando pasamos mucho miedo en ese coche. De hecho, recuerdo una famosa frase de Santi Segurola en el coche, donde dijo, no me lo imaginaba tan horroroso. Y efectivamente, fue horroroso. 11:24 minuts. Abans d'acabar, que ja hi ha la Ona Carbonell aquí, li vull preguntar a Segurola. Segurola, que és un multiusos... Ara que està aquí fora, què representa per l'esport català, espanyol i mundial Ona Carbonell?
Bueno, Yo creo que Ona Carbonell y un grupo de nadadoras, generalmente catalanas, hay que decirlo así, que era un grupo mínimo, es decir, de 100, de 200 practicantes de la natación sincronizada, a partir del año 2000 y hasta ahora, se convirtieron en leyendas de este deporte, porque contra todo pronóstico, frente a países como Francia, Rusia, prácticamente todos los grandes países tenían licencias federativas de 10.000, de tal, un grupo que cabía prácticamente en un aula, hicieron maravillas. Y una de ellas, quizá una de las, con Gemma Mengual, más maravillosas de todas, ha sido Ona Carbonell. Entonces, 30, me parece que han sido 32 medallas o 32, me parece que dice mucho, primero, de que en circunstancias muy complicadas ha habido gente que se ha tomado muy en serio y ha hecho maravillas, y segundo, creo que tiene que ver también con algo que no se acaba de reconocer en España, es que la mujer en España, que hace 40 y tantos años, 50, no existía para el deporte, porque no existía, porque el franquismo la denigraba, pues ha sido el verdadero motor, o tan grande, más motor yo creo que el masculino, que el sector masculino, en el avance del deporte español. Y una de ellas es Ona Carbonell.
Sí. Pues d'aquí uns moments, Ona Carbonell serà aquí al món a RAC1, vaja, de fet ja ha arribat a RAC1, i ha penjat una fotografia, penjarem una fotografia de l'Ona, que només arriba aquí, amb la cama aixecada, amb la cama aixecada, que si això ho fa algú dels que estem aquí a la taula, fins i tot els que estan
no
bé físicament, o sigui, a mi m'han de posar punts de sutura a les celles, no els peus, no, a les celles. En fi, són les 11:26. Joan Jupallàs, Jordi de Planell. No ha parat el Barça avui, eh?
Ja està tot dit, no?
Bueno, dilluns que ve més. Sí, que per cert, ahir vaig veure l'acte de celebració del Manchester City de guanyar un títol de Lliga, i el vaig comparar el dia abans a l'acte de celebració del títol de Lliga del Barça, i això de la Federació Espanyola és allò que deia García de Carcúndia i Rònec i Antic.
Cuidadín, bastant important per l'Espanyol el paper que faci el Barça.
Veig que és molt important el que he dit jo també.
És clau.
Ara m'has fet un fel feixetes, ara, amb una Maria Xinxó, amb un fel feixetes, ara.
No, però espero que feu els deures contra el Valladolid.
A mi que m'expliques?
No, s'ho dic a tots vosaltres.
A mi? Jo crec que vaig a jugar jo demà, o què?
Com que vosaltres sempre dieu que l'Espanyol ofereix un pobre rendiment contra el Madrid amb la voluntat de perjudicar el Barça, ara confio que el Barça, que és un equip ultracompetitiu, faci la feina davant del Valladolid. Tinc aquesta esperança.
I tu què dius habitualment, que no teniu un equip competitiu? Ara continuaràs dient demà o no?
A veure, tinc temps de dedicar-hi... Doncs només et diré, però, que després de la setmana que hem viscut, arrossegant el trauma que va representar la humiliació davant del Barça i patint les conseqüències, havent de conviure amb la invasió a la gespa de l'estadi, guanyar hi era molt difícil i era una gesta, i haver-ho assolit té un mèrit extraordinari que jo crec que és atribuïble a dues persones que avui són el puntal futbolístic i emocional de l'Espanyol: Luis García i Sergi Darder.
Tot i que l'Ignacio no la vaig entendre gaire, també t'ho dic jo, eh?
Va intentar suplir allò que ens va fer tan vulnerables davant del Barça, que és la manca de solidesa defensiva, sobretot a les bandes, apuntalant al centre del camp amb un pivot defensiu.
Escolta'm una cosa... Sí, exacte. Escolta'm una cosa... Què? Ara ja ho has mesclat o no?
No. Gens. Jo sóc un pessimista empedernit, que per això sóc de l'Espanyol, i
estic convençut... que està demanant ajuda al Barça.
I estic convençut que baixarem, però de totes maneres...
Firmes l'empat del Barça demà a Valladolid o no?
No, home, no. Per favor. Ostres, de veritat, crec que és la primera vegada que tinc ganes que el Barça guanyi alguna cosa. Per tant, us demano, sisplau, que feu la feina.
I si guanya, canviarà alguna cosa si demà el Barça guanya o no?
És que el calendari de l'Espanyol és fumut, perquè rebem l'Atlètic de Madrid, hem d'anar a Mestalla, que per sort ara...
El
València té la feina mig feta, però hi hem d'anar igualment, i no és mai un estadi senzill.
I l'Atlètic de Madrid vol quedar segon.
I després juguem a casa contra l'Almeria.
Que també estarà salvat.
Que també estarà salvat. Per tant, és bastant probable que València i Almeria estiguin salvats.
El partit clau és el del dimecres.
El partit clau és el de dimecres. Si dimecres guanya, estàs fet ja.
Si és clar, has de guanyar dimecres. I no ho tens fet, eh?
L'Atlètic de Madrid ha jugat al segon lloc. És això, sí, porta molt...
El problema també de la victòria del València és que ara, en aquesta lluita per la permanència, només hi tens el Getafe, també. Llavors, esclar, com més equips hi ha, més possibilitats hi ha que algú punxi i que, per tant, tu puguis sortir del pou. Ara això serà una lluita bàsicament a 3.
Vale. Pues vinga, demà en sabrem i en parlem més aquesta setmana.
Jordi, en estas circunstancias de las que te encuentras con el Español, lo último que te deseo es que en este estado de nervios ahora te pilles un tren a Vic.
Y que bajes según con quién. Hasta ahora. Gracias, Europa.
Gracias, Santi.
Gracias, de Planet. Gracias, Rico. Gracias, Pallás.
Bon dia.
11:29, Ona Carbonell. D'aquí uns moments al Bona RAC1.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
No podem esperar més. Cal canviar. Barcelona ha de posar-se en marxa. Tenir seguretat de nou. Oportunitats de nou. Il·lusió de nou. Ja ho vam fer una vegada. Ara, amb el PSC, fem-ho de nou. Aquest 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 2329. Samsara.es.
Miqui Esparvell i Maria Rodríguez protagonitzen L'illa deserta, a la Villarroel. Una comèdia escrita i dirigida per Marc Artigau en què una trobada fortuïta dins d'un ascensor canviarà la vida de dos desconeguts. Quines casualitats mouen la nostra rutina? L'amor sempre és fruit del destí? L'illa deserta, a partir del 2 de juny a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Forn Mistral, un pa de premi. Guanyador del primer premi al millor pa de pagès català 2019-2020 de l'IGP. Forn Mistral, un pa 100% ecològic, 100% de proximitat, 100% artesà i 100% massa mare. Forn Mistral, el pa fet amb amor. Ronda de Sant Antoni 96 i carrer Astúries 35.
A la classe d'avui aprendrem a viure lleuger, perquè tot el que necessites en la vida hi cap en una maleta.
El propietari d'un Volkswagen Tiguan blanc, si us plau, presentis a l'entrada. Gràcies.
Torno ara mateix.
La temptació de conduir un Tiguan amb MyWay pagant-lo a la teva manera és molt forta. Tens 230 motius per fer-ho.
Entra a Volkswagen.es i descobreix per què són 230.
Volkswagen. Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Em fas pensar molt en una persona.
Ja ho sé. Cabells llisos, negrets de beja, ulls pintats de blau amb efectes smokey eyes, el serrallet egipci, les trenetes... M'ho diuen sempre, que sóc clavada a la Cleopatra.
Doncs no, t'anava a dir que ets clavada al meu peixater.
Nou Rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El Rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba Lidl la setmana dels formats estalvi XXL al millor preu.
Mig quilo d'ametlles ara per 3,99, t'estalvies un 27%. I 2 quilos de tomàquets canaris per 1,99, t'estalvies un 37%. Lidl, marca la diferència.
Tria dedicar-te a la integració social, al màrqueting, a l'educació infantil, al desenvolupament web o a la comptabilitat. Tria ser qui vols amb el programa de formació professional de Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC. Aprèn per projectes i aconsegueix una titulació oficial amb un mètode online i sense horaris. Informa-te'n a la nostra web i converteix-te en el professional que vols ser.
Perfecte, ens connectem per vídeo i revisem l'informe.
A Orange t'oferim eines perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina amb tota llibertat i tot el que la teva empresa necessita per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta, impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també.
Quan el Joan va rebre el seu paquet d'Amazon, el món va començar a girar. Rentat ecològic i ajust de càrrega automàtic. Aquesta rentadora era pura qualitat sense buidar-li la butxaca. 5 estrelles del Joan. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Amb el nou Club Cepsa Go, acumules saldo a Cepsa i també a Amazon, iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumula-ho saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa.es i uneix-te.
Super xulo!
Aquestes vacances vull una platja d'aquelles que...
Punta Cana.
Sí, això mateix, ho necessito, perquè n'estic fins al capdamunt del bibi, ring-ring, meme...
9 dies. Punta Cana, 9 dies, tot inclòs a partir de 850 euros. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers fan que parlem viatger. Per això et podem donar el viatge que necessites al preu que necessites. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt... Uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Vista ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Quan hi ha un naufragi, què és el primer que s'ha de fer?
Bueno, el primer és no morir.
Perquè la ràdio és així.
Ona Carbonell ha plegat, així ho anunciava divendres.
Y aunque anunciar la palabra retirada como algo que toma cuerpo de forma definitiva ante todos vosotros me llena de mil emociones que no alcanzaría a describir, lo hago de forma serena, meditada, agradecida y tranquila conmigo mismo y con la decisión.
Estem parlant de, no només d'una de les grans de l'esport català, de l'esport espanyol, sinó també d'una referència mundial. Amb 20 anys de carrera a l'elit ha guanyat 92 medalles, dues d'olímpiques, 23 en mundials. De fet, és la nedadora amb més medalles mundialistes de la història, només per darrere de dos nord-americans homes. Un és Michael Phelps, l'altre és Ryan Lochte. Com dèiem, ara emprèn un nou rumb, un nou camí, ja va dir que vinculada a l'esport, però com a mínim fora de la competició. Hola, Ona Carbonell, bon dia.
Què tal, Jordi?
Com estàs?
Pues molt bé, contenta i assimilant tot plegat.
Quin és l'últim dia que et vas posar en una piscina?
La setmana passada.
Quin dia de la setmana passada?
Ostres, pues no sé, quan vaig anar amb l'equip, estic anant com un parell de dies per setmana a ajudar les noies amb la Mayo i sempre que puc m'hi tiro.
O sigui que continuaràs fent això?
Bueno, a veure, jo entrenadora ja tinc claríssim que no.
No ho seràs?
No. Entrenadora no, però col·laborar, ajudar a fer coreografies, que m'encanta aquesta part artística, i al final aquest equip és meravellós, tinc moltes ganes de seguir connectada d'una manera o altra, I jo crec que també em va bé, ho parlava amb el Pablo, que a nivell de transició crec que em va bé no desconnectar del tot de la sincro, no només de l'esport, sinó de la sincro, d'aquest equip, no? I a poc a poc pues, seguir vinculada cada cop pues, potser menys o d'una altra manera, però inclús a nivell per mi, pel meu cap, inclús anar al CAR, saps? El CAR és la meva casa durant molts, molts i molts anys i veure la gent del CAR, fitxar per dir alguna cosa, passar per allà, tal, jo crec que m'anirà bé en tots els sentits. Llavors, pues, bueno, ara vaig un parell de dies per setmana o un, depèn de com, i estic amb les noies, les ajudo.
Per tant, veurem els Jocs Olímpics de París ajudant a l'equip espanyol?
Jo crec que estaré com i de quina manera, no ho sé. Ah. Perquè no. També estic fent el tema aquest de maternitat i esport, conciliació, i estem a tope amb això, i potser doncs, puc anar amb aquest tema i ajudant a les esportistes que siguin mares i hagin aconseguit classificar-se pels jocs, o potser vaig amb l'equip, o potser vaig doncs, a retransmetre alguna cosa, no ho sé, jo crec que anar-hi i aniré, m'encantaria. Potser ens veiem, no?
Segur.
Bueno, és que tu tens més jocs a la teva esquena que jo.
No, home, no, quants en tens tu?
Jo tres.
Ah, no, sí, esclar.
Clar,
sí. No, però dit això perquè no et podies haver esperat un any més? O sigui, això és la gran pregunta que t'hauré fet tothom. Home, si queda un any per París, home, espera't fins a París.
A veure, no, perquè encara que he fet ara oficial la meva retirada, ja fa uns mesos que jo cada cop ho tenia més clar. I també, ja saps com sóc jo, i el que ho faig ho intento fer el mil per mil, no? I al final, quan la passió o el desig o l'ambició no és de mil per mil, jo crec que no val la pena, i que no és just per mi, però no és just per l'equip, no? Si no estic al mil per mil, doncs val molt més la pena que entri una noia jove que tingui aquelles ànsies i ganes que he tingut jo fins al dia d'avui. Jo tenia clar sempre que si em retirava era perquè ja no estava al mil per mil. Quan estava si un dia estigués al 99%, doncs ja era el dia de marxar, no? I jo ja fa uns mesos que tenia clar que el meu cap estava més en altres coses, i el meu cor també.
No hi ha un dia que digus s'ha acabat?
No.
Ja
no,
fa temps que ho tens al cap.
Sí, ja ho hem parlat molts cops.
Sí. Però fa temps, vull dir, anys.
Sí, bueno, és que el 2008 quasi deixo la sincro, el 2015 jo crec que també, o sigui, molts cops he intentat penjar el banyador, però després la balança, ja saps que a casa meva tot ho escrivim, fem llistes, tal, i sempre al final, pues, però no, ara ja, no sé, jo crec que, o sigui, Tòquio per mi va ser una oportunitat maquíssima, però després em vaig tornar a quedar embarassada, vaig tenir el Teo, i ja anaven a anar a la piscina, però jo també cada cop veia pues això, que no tenia tantes ganes i que se'm feia molt feixuc, no? Al final, si no estàs al mil per mil, imagina't, pues les hores que són, el sacrifici que és, costa.
Han passat dos dies i mig, des que ho vas dir? Espera't, no, sabte, diumenge, encara no ha arribat als tres dies. Com et sents? Alliberada? Res? Exactament igual?
Em sento bé, em sento contenta... Feliç, també perquè jo crec que era important de cara a l'equip, no només per mi, sinó al final pues, deixar pas a les noves generacions i fer un pas al costat, no? Vull dir, encara que jo ho tingués clar al meu cap, i de fet jo amb elles, mira, això no ho he explicat a ningú, però jo amb elles vaig parlar, jo no sé quin mes era, i els hi vaig dir que ho deixava fa uns mesos, i els hi vaig dir que volia preparar-me bé al fer-ho oficial i fer-ho maco i preparar una cosa xula, però jo amb la Mayu vam dir, els ho vull explicar perquè també quan em vegin venir a la piscina, perquè clar, com jo estic boja i doncs, tinc un nen i torno per... Pensava, pobres, que no es pensin, i ara vindrà i encara em traurà el lloc 5 mesos després, saps?
Sí.
Llavors amb les noies sí que fa ja diversos mesos ho vaig parlar i els vaig dir que ho deixava, però que necessitava un temps com per fer-ho oficial, per tant... Jo ja fa molt que ho tenia coll avall.
Sí, la conciliació ja és difícil de per si, tot has convertit en una gran abanderada del que és no només la conciliació, sinó el tema de la lactància amb l'esport d'elit. Jo recordo que vas criticar l'organització dels Jocs Olímpics dels últims Jocs perquè no et van permetre viatjar amb ton fill quan estaves en període de lactància. És a dir, vaja, sí, poder viatjar, pots viatjar amb el teu fill. El que després no podies fer era compartir l'anella olímpica, la zona olímpica amb ells.
Exacte.
O sigui, que és una cosa, amb el teu criu, que és una cosa que no té cap ni solta ni volta, no? S'hauria d'ajudar més a les dones en general amb la voluntat que tenen de participar en uns Jocs Olímpics, però que continuen volent mantenir l'alletament a la seva criatura?
Sense cap mena de dubte, i no només a les dones lactants, sinó a qualsevol dona amb un fill, crec jo, entre 0 i 18 mesos, o sigui, si tens la força i la voluntat de donar llum i de posar-te en forma i de classificar-te i d'anar a uns jocs amb un bebè tan petit, s'ha de facilitar tot el que es pugui i més perquè aquesta dona pugui conciliar, no? O sigui, al final la dona està demostradíssim que mental i físicament pot amb això i molt més. Doncs posem-li totes les eines al seu abast perquè ho pugui fer de la millor manera, no? Llavors, no només l'allatament és algo molt important perquè al final amb un bebè de 10 mesos o 8 o 6 és que quasi és el seu aliment principal, llavors no el pots separar de la seva mare, no? Però és que encara que no siguis mare lactant, al final amb un bebè tan petit, entenc que s'ha de posar un límit i uns mesos, no? Perquè pues no, al final són uns Jocs Olímpics, però sí, jo vaig manifestar el meu desacord. Entenia que era enmig de la pandèmia i el govern de Japó, pues, jo crec que qui va prendre la decisió era un home, sincerament, i que no tenia ni idea de com funcionava tot això. Però i tant, han de canviar moltes coses perquè les dones podem conciliar el millor possible en el món de l'esport, que és el meu petit submón, però a totes les professions.
Per exemple, a París creus que es podrà passar? De fet, amb el Comitè Olímpic Espanyol esteu treballant una comissió que es dediqui a això, no?
Exacte, hem creat una comissió, la primera comissió de maternitat i esport, i estem tocant bastants temes. Un d'ells, per exemple, és que mares amb bebès entre 0 i 18 mesos puguin anar als Jocs Olímpics i a la Villa Olímpica per intentar facilitar-ho el màxim possible. Estem intentant que hi hagin beques, que hi hagin guarderies en centres de rendiment, que hi hagin professionals específics, no? Perquè al final l'esport evoluciona moltíssim en molts àmbits i resulta que estàs embarassada i no saps quin exercici pots fer, quin no. Acabes de donar llum i no saps si pots fer això o pots fer l'altre. Doncs necessitem professionals que existeixen, posar-los a donar-los a les esportistes perquè puguin fer-ho el millor possible, no?
On guardes les 92 medalles?
Pues mira, les 23 mundials i 2 olímpiques al Museu Olímpic de Barcelona.
Les vas donar...
Les he cedit, sí, al museu.
Sí,
perquè a casa no fan res i al museu pues, jo crec que és xulo, no?, per la gent que pugui anar a veure-ho. Després tinc un parell més al Museu del Rafa Nadal i algunes amb caixes, ja no sé a on, a casa dels meus pares, a casa meva, però no gaire a la vista.
Sents que t'has perdut gaires coses tots aquests anys?
Segur que sí, però encantada i ho tornaria a fer i tornaria a prendre les mateixes decisions perquè em sento una afortunada d'haver pogut convertir la meva passió en la meva professió, haver-me pogut dedicar a algo tan meravellós i haver pogut viure coses úniques. Clar, de petita no vaig anar a batejos, no vaig anar a casaments, no vaig sortir de festa, no vaig estar a casa amb la meva família, però ara tinc temps per fer un canvi. Viure una final olímpica, jugar-te 4 anys de 60 hores a la setmana amb 3 minuts, doncs no ho pot viure gaire.
Pots explicar a la gent quantes hores entrenaves al dia?
Doncs mira, més o menys una mitja de 10-11 hores al dia, 6 dies a la setmana, amb molt poques vacances, amb molts pocs dies lliures. Per tant, doncs moltes hores, ja he fet els càlculs, però ara no me'n recordo, però moltes hores, i els jocs, ja saps, són cada 4 anys, et jugues una final en 3 minuts, doncs imagina't com t'has de preparar física i mentalment per això.
Quan pot... No parlo de tu, perquè tots, diguem-ho, ni tu, ni la Mangual, ni ningú que tingui una mena de repercussió, res incomparable que pot guanyar una persona del món del futbol menor, ja no parlo dels grans noms.
Sí.
Però una nedadora sincro de la selecció espanyola, què pot guanyar?
Pues mira, existeixen les beques ADO,
sí,
vale? Que ara estan... O sigui, que no és fàcil, no? Que
toquin.
Sí. El problema aquí és jo crec que és molt complicat, no és un peix que es menja la cua, perquè al final, si no estàs en el pòdium, el que cobres és molt poquet. Mira, en el meu millor moment, quan vam guanyar amb l'Andrea el duo i l'equip, crec que cobràvem 60.000 a l'any. Els últims 10 anys jo crec que he cobrat 18.000 o 20.000, perquè encara que guanyes amb solo, el solo no és...
20.000 l'any.
O 18.000, sí, a l'any.
Això era el teu sou de ser esportista d'elit.
Sí, de ser segona del món, bàsicament.
O sigui, guanyava 18.000 euros l'any?
Els últims anys, sí. O 20, no 20, sé.
És igual, posa-li 20, anem a tirar per la forquilla. 20.000 euros l'any... per ser la segona del món, més enllà del que tu puguis cobrar...
Perquè el solo no cobres beca, llavors era amb els resultats de l'equip i el duo, i com no estàvem en el pòdium, però clar, estàvem... Llavors, és un pes que es menja la cua, perquè clar, tu necessites recursos per poder entrenar només i no haver de treballar, per poder viure sol, etcètera, etcètera, i clar, si no cobres, no et pots dedicar només en això, i si no et pots dedicar només a l'esport d'èlit, doncs és difícil aconseguir resultats. Però estem dient que jo sóc una afortunada, però és que moltes de les meves companyes que treballen igual que jo, potser no estan en l'equip i cobren zero, o cobren algo simbòlic, etcètera, saps? I jo he tingut la sort de tenir molts sponsors i cobrar molt més per les meves marques que per la beca. Però clar.
Divendres no vas amagar que durant la teva carrera vas passar-ho malament i que va afectar la teva salut mental. Et va ajudar la teràpia? Vas anar a teràpia?
Sí, molt.
I et va ajudar?
Sí, moltíssim. O sigui, crec que és superimportant que anem de parlar, que... Oi que anem al nutricionista, al fisio i és
no,
totalment...
No, i al podòleg.
Exacte.
No tenim cap problema en dir que anem al podòleg, però exacte. En canvi tenim grans problemes en dir que anem al psicòleg.
Exacte. També saps que jo he tingut molta teràpia a casa, també.
També, també.
Però he anat a molts professionals, des de ben petiteta, doncs, mental coach, psicòlegs, de tot. I he anat amb amigues, amb companyes de l'equip, a un psiquiatre, o sigui, he fet moltes teràpies i per mi són imprescindibles i... Bueno, no és que només m'hagin ajudat, que sinó sense elles no hauria arribat a on he arribat, està clar. No.
Quin va ser el pitjor moment de tot el que has viscut durant tota aquesta carrera?
Jo crec que el 2008 va ser un any super, super dur per mi, on jo crec que quasi entro en una depressió. Sort que tinc a l'entorn que tinc, perquè si no jo crec que estava una mica agafada per pinces.
Què va passar?
Pues després de 4 anys, des dels 14 anys, sense anar al col·le, 360 faltes justificades al col·le, sense veure casa de la meva família, etc., entrenant moltes hores i amb noies molt, molt grans, pues no, al final, havent competit a tot, al final no vaig anar als Jocs de Beijing i per mi va ser un cop molt, molt dur. I crec que va ser un punt difícil, però després he anat tinguent moments també difícils a la meva carrera esportiva. Sí.
Jo, per no parlar-ne, l'Ona va fer un llibre esplèndid, que el recomano molt, sobre la seva vida, que es deia, recorda'm el nom.
3 minuts 40 segons.
Que és el temps?
Que dura una final olímpica, sí.
I es explica sobre tota la teva vida, tots els seus problemes, les seves baralles, els seus drames, les seves alegries, la seva família, està molt bé.
Sí.
Està molt bé i encara es pot trobar. Ella és molt competitiva. De fet, fins i tot a l'hora de cuinar, perquè recordem que vas guanyar la tercera edició del MasterChef Celebrity.
Sí.
Tan competitiva ets?
Una
no
mica,
ho sembles, eh?
Una mica.
No ho
bueno, no sé, sí. El Pablo diu que és horrible.
El Pablo és la seva parella, perquè normalment el Pablo, com si fos aquí, el Pablo és la seva parella, un sí. Sant baró.
Sí.
Un Sant baró.
Sempre diu que quan estem a casa, doncs, jo que sé, de sobte, verticals, i competim el meu germà, la meva mare i jo, fem verticals, a veure qui aguanta més, qui no sé què. T'ho juro, competim amb
el
tot.
El teu germà i la teva mare fan verticals amb tu?
Sí, bueno, és que la meva mare és gimnasta.
Ja ho sé, però sí. Bueno, però home, tampoc, no sé si jo m'aniria fent gimnasta fotent verticals.
És per posar un exemple que juguem a cartes, doncs vinga, competim amb cartes, fem verticals, doncs posem a fer tombarelles, doncs tots, no? I llavors el Pablo ens mira amb el meu pare des de la perspectiva, perquè els dos són zero competitius.
Per això.
I sí, sí que ho soc, però... Sobretot el que t'he dit abans, si faig alguna cosa i si lluito per alguna cosa, un somni, un repte, doncs ho dono tot. Pot ser que em surti fatal o pot ser que em surti bé. MasterChef al principi quasi surto eliminada a la primera prova, però ho vaig donar tot i al final va sortir bé.
Estàs ficada amb 50.000 petites històries, perquè no pares, no? Ni vols parar.
Bueno, a veure, de tant en quant està bé parar i sí que ara m'agradaria prendre'm unes mini vacances. Me'n vaig 2 mesos a l'estiu a Menorca i intentaré no sortir de la illa. Però en general, no, en general tinc com foc per dintre i m'agrada sobretot...
Per exemple, què faràs ara, Ona? És a dir, al curt termini, què tens ja per fer?
Vale, doncs al curt termini, lluitar aquesta comissió de maternitat i esport del COE, ara sóc la presidenta i l'acabem de crear i ara estem fent reunions, estem intentant parlar amb el COE per canviar coses de cara a París i és algú que... No tinc cap retorn econòmic, però per mi és algo que em motiva moltíssim, que m'emociona molt i que és guai de fer, no? Després també estic fent una col·laboració amb Televisió Espanyola, una secció al migdia, estic amb el tema dels restaurants, estic...
El tema dels restaurants, pots explicar? Perquè la gent
bueno, no,
que restaurants,
no, restaurants no, restaurant en singular no, soc sòcia de Nomo.
D'un Nomo a Madrid, oi?
Sí, exacte. Uh-huh. Nomo a Barberà de Braganza i també pues, és molt guai, és una mica seguim la part culinària i ara, per fi, després de 10 anys m'he graduat en disseny de moda, o sigui, en l'últim mes m'he tret la carrera i m'he retirat, o sigui que...
I què faràs?
Pues ara estic creant una col·lecció de banyadors 100% sostenibles, o sigui, un projecte superguai, el que va ser el projecte de final de carrera, sí. Pues l'estic portant a terme, estic fent la meva pròpia marca, perquè fins ara havia fet col·laboracions amb marques, no?
Com es dirà la marca? Pots saber?
Ona.
Ona. I quan sortirà la...
És que un dia vindré a explicar-te, perquè ara off the record t'explicaré, però és en col·laboració amb algú molt especial i amb qui tu coneixes i que són un amor, o sigui, ja t'explicaré. Però bueno, té molt bona pinta i això de la moda m'encanta.
Aviat?
Sí, aviat. Sí, 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 molt aviat.
Molt aviat.
Molt aviat.
Si algú es podrà banyar amb els teus banyadors aquest estiu?
A veure, aviat sortirà i sortiran els prototips,
però no vol dir que estigui a la venda.
Exacte, a la venda potser una mica més tard, però, però sí. I res, doncs moda, esport, seguir ajudant a l'equip, i bueno, intentar aprendre, conèixer noves professions i...
No para. Es diu Ona Carbonell, avui ha vingut a dir ben tornada al món real, que és el món de... S'ha licenciat amb això de la natació sincronitzada com a competidora, tot i que no sap estar-se quieta i encara continua llançant-se a la piscina. Ben tornada al món real, que
moltes
vagi bé.
Moltes gràcies, Jordi, un plaer.
Ona Carbonell, al món a RAC1.
RAC1.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
La impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada del South Dead Peach o l'adrenalina d'un descens en rafting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera, impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test. El bàsquet i la natura salten junts a la pista al quart campus de Globàsquet per a joves d'11 a 16 anys a Bellver de Cerdanya.
Del 25 de juny a l'1 de juliol, els més joves podran gaudir al màxim del seu esport preferit, la natura i moltes activitats sorpresa.
Tota la informació i preinscripcions a globàsquet.com.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tots som 1.
Hola, què tal? Com estem?
Sí, 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 ja et veia. Molt bé.
Estupendo.
És tan guai, la bona.
Sí.
Molt.
Què?
Jo l'havia vist a Masterchef, de fet. Sí. Bueno, i la natació sincronitzada també, òbviament.
Què tal? Com estàs, tu?
Pues mira, podríem estar millor.
Però ja ha passat el dilluns, que és aquest dia que sempre fa com una miqueta de trabanqueta.
Javier Tebas acaba de fer un tuit.
Vaja.
Ni Espanya ni la Liga són racistes. Desde la Liga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza. 3. Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas, 8 de ellas por insultos contra Vinicius. Siempre identificamos a los energumos y le damos la... 4. No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual, 9 denuncias que vamos a erradicar. Ya está.
I el que també és un símbol d'unió, almenys aquesta temporada, són els pollastres i els galls que hem anat escoltant. Ai. Aquest matí, per exemple, el gall de l'Albert Pedrol.
Ahir a València, però que aquesta vegada no li va sortir gratis.
A la Vanguardia...
A la Vanguardia, yeah. Toni López Jordà, titular...
Aquest any crec que és l'any del pollo.
Ho ha salvat. S'ha de dir que després ha continuat sense problema. Qui sí ha patit molts pollastres també últimament és l'Olga López, la companya d'informatius de Ràdio Flashback.
Putin respon i el grup paramilitar Wagner tindrà...
Ui!
Perdó, Putin respon... A Salou... A Salou una persona mori i són a 3 punts de les places europees. Van marcar Juanpe i Tati Castellanos.
Agua!
I també tenim un tall del Justo Molinero, que el dijous li va costar entendre el resultat del 4-0 del Manchester City-Real Madrid de dimecres passat.
El periódico de Cataluña en la portada dice que el City desnuda al Madrid. Los de Guardiola responden una obra maestra con una goleada de 4-1.
¿Cómo?
Una goleada de 4-1. La Vanguardia en la portada, Guardiola echa al Madrid con una lección de fútbol, 4-1.
Ni siquiera tan pancho.
Sí, i això que posava 4-0 la portada, eh? Però va llegir 4-1 en els dos casos.
Demà, Bernat de Déu, Anton Losada, Isabel García Pagant, Toni Aira, demà parlarem de l'inici de Construmat, i atenció, perquè demà parlarem... Tu veus Fast and Furious?
No.
Doncs demà parlarem amb gent que ha vist les 10 i que diu que és la punyeta, i que clar, pels que no entenem de Fast and Furious, demà parlarem... De...